Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, salutacions cordials des del programa Església d'Urgell, que els ofereix cada setmana informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Siguin benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició. Per aquesta nit hem fet un breu recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al Bisbat. A l'entrevista habitual volem recollir l'actualitat de l'Escola Diocesana de Formació Permanent. És per això que hem convidat mossèn Antoni Elvira, vicari de l'Acció Pastoral i director d'aquesta escola. A la secció Preguntes que ens fem sobre, passarem una d'aquestes preguntes a mossèn Ramon Sàrries, estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve, Andorra la Vella, Principat d'Andorra, perquè ens la respongui. L'Àlex Alsina és als controls. Maria Marín, qui els parla, presenta i dirigeix Església d'Urgell. Així doncs, comencem. I comencem pel breu recull d'algunes de les notícies que hem tingut a la diòcesi darrerament. Durant els darrers mesos s'han portat a terme els treballs per a la restauració arquitectònica de l'església de Sant Julià de Solanell, Castellbò, a l'Urgell. L'edifici de fesomia barroca, tot i tenir un origen romànic, se situa als afores del poble i presentava importants patologies que amb l'actuació han estat resoltes. En aquest sentit, s'ha intervingut a la part exterior de l'edifici amb la millora de la coberta del campanar, malmesa de fa anys per un llamp, la impermeabilització de les àrees degradades del llosat de l'edifici i el segellat del carener, així com la reparació de les esquerdes de les façanes. A l'interior del temple, l'obra s'ha centrat en reparar una encavallada de fusta i en sanejar part de la volta de guix barroca que amenaçava de caure i el desenrunat de l'interior. L'any 2018, arran de la descoberta de pintures murals romàniques de gran qualitat a l'interior de l'edifici, des del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, a instàncies del Bisbat d'Urgell, es va realitzar una primera campanya de consolidació de les restes pictòriques que daten del segle XII. La intervenció arquitectònica recentment realitzada garanteix l'estabilitat de l'edifici i ha de permetre futures actuacions per a la preservació de la pintura mural descoberta. Aquesta intervenció ha estat coordinada des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell amb el suport de la Delegació de Patrimoni del Bisbat d'Urgell i ha comptat amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i una aportació del Bisbat d'Urgell. Amb motiu del 8è centenari de l'inici de la construcció de la Catedral de Burgos, 1221-2021, s'han preparat tot un seguit d'actes per a celebrar-ho, actes de caràcter cultural, artístic i religiós, activitats que són dissenyades i organitzades per la Fundació del 8è centenari de la Catedral de Burgos. Entre les iniciatives que s'han dut a terme, es va presentar el mes passat un extens llibre de més de 500 pàgines amb el títol de El cardenal Benlloc i Vivó, 1864-1926. Una extensa i completa biografia d'aquest cardenal que va ser bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra des dels anys 1907 a 1919. Justament el 1919 va ser nomenat arquebisbe de Burgos pel papa Benet XV. Com a arquebisbe va promocionar el 7è aniversari de la catedral burgalesa amb un seguit d'activitats, destacant una gran exposició d'art religiós. El llibre dedica tot el capítol tercer a explicar la gran tasca pastoral i social que Monsenyor Joan Belloc va dur a terme al Bisbat d'Urgell i Andorra, una quarantena de pàgines que desglossen el seu pontificat, així com allò que va fer al capdavant de l'Església d'Urgell i del Principat d'Andorra, d'una manera resumida, però que dona a conèixer un prelat que va treballar molt pel poble. L'autor és l'historiador Domingo Ortega, que va referint en la seva obra monogràfica l'activitat pastoral, però també social, que va realitzar el bisbe Benlloc, amb un sentit de servei a l'Església diocesana i al territori que tenia encomanat com a bisbe. Buscava ajudar i millorar les condicions de vida dels habitants de la diòcesi urgelitana i en molts àmbits ho va poder aconseguir. El prop passat dimarts, dia 13, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, en la seva reunió ordinària, van elegir el bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sergi Gordo, nou secretari general, prenent el relleu en el càrrec del nostre arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, que el venia exercint des de 1997. Monsenyor Sergi Gordo, Barcelona 1967, és bisbe titular de Sena i auxiliar de Barcelona des de l'any 2017. És llicenciat en filosofia per la Universitat Ramon Llull. Fou vicari parroquial a Vilafranca del Penedès, formador del Seminari Menor, professor de filosofia i també secretari general i canceller de l'Arxidiòcesi de Barcelona. És un gaudi per a Església d'Urgell tractar el tema de l'Escola Diocesana de Formació Permanent del nostre bisbat d'Urgell. I ho anem fent cada curs, per conèixer-ne el sentit d'aquesta formació, la temàtica de les classes, l'aprofundiment en les diverses assignatures, etc. Per això hem convidat el seu director, mossèn Antoni Elvira, perquè ens en parli de nou. Bona nit, mossèn Antoni.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí i parlar-nos d'un tema que coneix molt bé, com és l'Escola de Forma Diocesana de Formació Permanent. Doncs, com es podria situar una mica, unes pincellades, per dir, d'aquesta escola?
És una escola de formació permanent, com has dit molt bé, per tant, és amb aquesta idea de continuïtat sempre i adreçada a tots els fidels del bisbat, no només laics, sinó també diaques, prevers, religiosos, religioses, doncs que puguin i vulguin participar-hi. Una escola doncs, que ja va fent el seu camí i que no l'anomenem escola de teologia, perquè no ens centrem únicament en continguts, sinó també el fet de poder compartir les persones que som a l'escola. Aquest any de pandèmia i l'any passat, doncs ja després ho explicarem, no? Però la idea és trobar-nos, ara no podem, evidentment, però és trobar-nos, compartir la pregària, compartir doncs, la reflexió, l'estudi, com vulguem dir-ho, i després compartir també l'Eucaristia i el dinar. Perquè a vegades ens passa, no? Sobretot els bisbats més rurals, més petits, doncs que no totes les parròquies poden oferir una formació de cara als laics, així més continuada, no? perquè potser no hi ha persones que hi estiguin interessades a fer-ho de manera una mica sistemàtica, no? de cada 15 dies, com tenim a l'escola. I llavors, crec que a nivell diocesà ens va molt bé doncs, que gent que estigui interessada, doncs hi ha un, dos d'aquestes parròquies, unes altres d'aquí, d'allà, de tal arxiprestat, de tal zona, doncs ens trobem per compartir el fet de ser cristians i el desig d'aquesta formació continuada que anem fent amb diferents temàtiques.
De fet, la formació cristiana hauria de ser permanent.
Permanent,
sí. És a dir, està formant-nos el quelcom que informa tota la nostra vida,
sí.
No li sembla?
Sí, sí, evidentment. I quan som petits ens formen d'una manera,
sí, sí.
En el sentit adequada a la nostra capacitat, no? I a la nostra idiosincràsia. I quan som adults necessitem doncs, un aprofundiment en tants temes que se'ns plantegen a la vida com a cristians.
Doncs, clar, tenim la pandèmia entre mans.
Sí, sí, ho
per tant, suposo que ha quedat molt afectada tot el que seria l'esquema de cada any, no?
Exactament. L'any passat no vam poder fer res, perquè la situació la coneixem tots prou com era, amb molta incertesa. I enguany, doncs, també vam començar el curs, que tampoc no sabíem massa què es podria fer i què no. I al final, doncs, amb el senyor arquebisbe, doncs, vam dir, intentem, doncs, almenys continuar l'escola, com puguem, però ja que no pot ser presencialment, doncs fem-ho telemàticament. I com tantes entitats, organitzacions i grups, doncs, tothom s'ha hagut de posar ràpidament, no? I gràcies, doncs, també als mitjans de comunicació del nostre bisbat d'Urgell, doncs, que agraïm molt el seu esforç i dedicació i feina, perquè porta molt de temps, però hem pogut restablir, no al principi de curs, com ens hauria agradat, perquè també no sabíem què podríem fer, també esperant a veure si confinament comarcal s'obria, si no, diferents llocs del bisbat. Doncs al final doncs, hem pogut fer unes sessions, evidentment s'han reduït molt d'horari, moltíssim, però bé, en total doncs, ara podem fer 2 hores, perquè tenim 2 cursos, dos cursos en marxa, i podem fer doncs, cada 15 dies aproximadament, doncs, un curs té 1 hora i l'altre curs també té 1 altra hora. Llavors, almenys, si més no, telemàticament, els qui érem, també s'hi ha afegit algú, perquè el fet de desplaçar-se a Balaguer, que és on ho fem al santuari del Sant Crist de Balaguer, doncs molta gent no podia anar-hi. En canvi, es pot connectar des de casa. Bueno, també són avantatges i inconvenients que també la qüestió telemàtica ens ha portat. I anem seguint aquestes sessions, almenys telemàticament, i ens podem, mira, els que més ens coneixem, doncs, també fa goig retrobar-se, encara que sigui d'una manera molt freda, no? però almenys ens podem trobar.
I la temàtica d'aquest curs, què?
La temàtica d'aquest curs doncs, ha estat... Doncs justament vam decidir de poder acabar els temaris que teníem començats. O sigui, l'altre curs, doncs, al marge sabem que va arribar el confinament, ens vam quedar el curs allà tots sense poder continuar, i el que hem fet és reprendre el temari que hauríem continuat d'aquells 2 cursos. Ara actualment tenim 2 cursos en marxa, un curs anomenem el curs bàsic, el 3, perquè si alguns oients potser han escoltat potser ja una mica l'explicació de l'escola, doncs tenim aquests 3 cursos que formen com un curs bàsic i ja estem ara en el 3er curs. I ara pròpiament ens toca més tota l'acció pastoral. Llavors tenim molts professors del nostre bisbat. I l'altre curs acabem aquell any d'història de l'Església a Catalunya. Vam fer un d'història general i ara fem aquest curs d'història de l'Església a Catalunya. I llavors també vam quedar al març paralitzats tots i ara doncs, bé, hem pogut reemprendre. També agraïm molt als professors perquè fan un esforç no?, de sintetitzar molt el que havien d'explicar en 2 hores, ara ho han d'explicar en 1, no? Quan sempre se'm queixen els professors perquè no tenen prou temps.
Clar, esclar. Sí. I aquests professors són tots d'aquí del nostre bisbat en el que fa referència als professors sobre la història de Catalunya?
No, tenim alguns professors del nostre bisbat i també altres professors que bonament ens donen un bon cap de mà, perquè són més experts en aquells temes i també cons molt d'aprofundiment, doncs també molt bé que... I sempre ho dic, quan has de sintetitzar molt és que ho has de conèixer molt bé, per dir que és el més bàsic ha de ser... que tinguin aquestes idees, no? Aquests coneixements sobre aquest tema. Llavors tenim el curs bàsic, que és d'acció pastoral, tenim els delegats diocesans aquest any, que van explicant com s'evangelitza des de cada camp molt concret, per tant són els delegats d'aquí del nostre bisbat d'Urgell. I del curs d'història, doncs també hi ha hagut professors d'altres bisbats com Tarragona, Vic, i la resta doncs, ara ens queda doncs, preveres d'aquí del nostre bisbat d'Urgell.
Molt interessant. I què ens ha de dir dels alumnes? Quants n'hi ha?
Dels alumnes.
Sempre a la gent que ens escolta els hi fa gràcia. Quantes dones hi ha? Quants homes hi ha?
Un dia haurem de fer estadística.
Clar, sí, sí.
No la tenim feta, eh?
Sí, sí.
Sí que tenim tot el llistat dels alumnes.
Però una mica sí que ens podria...
Sí, del... Més o menys ens han mantingut bastant, eh? Els alumnes que hi havia. I del primer... Del curs bàsic, d'aquest curs bàsic, la majoria són dones les que participen. Uh-huh. I deuen ser doncs, unes 6-7, eh? Perquè érem més al curs bàsic, quan ho podíem fer presencialment, però altres persones la qüestió telemàtica no hi estan posats, i llavors no podrem dir que no se'n surten de connectar-se i tal, i ho han deixat fins que es puguem retrobar, no? Novament. I el curs d'història de l'Església a Catalunya, aquests ja som molts més, doncs ara deurem ser... Inicialment el curs érem 24, ara devem ser cap a una vintena, perquè també ens passa doncs, que hi ha hagut algunes persones que
Déu-n'hi-do,
no.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, sí. I més que res perquè aquest curs d'història, que nosaltres tenim com a gran títol curs d'aprofundiment, doncs aquest curs és el que van seguint normalment totes les persones que han anat fent el curs bàsic. La gent que ha acabat els 3 anys, després s'han anat apuntant, i alguns són... des de l'inici de l'escola.
Que bé.
I vam mantenint, perquè han fet litúrgia, han fet història a l'Església de Catalunya, han fet doctrina social de l'Església, no? Llavors, diferents temes, sense tenir un tractament d'unes classes de teologia, no? És a dir, més oients que no pas alumnes que s'hagin d'examinar, que traure uns crèdits, no. És, com dèiem, no? De la reflexió...
Tampoc no es dona un títol ni un diploma,
evidentment, no? No, més assistència, però no és, la qüestió no és... traure una titulació, perquè hi ha altres entitats a Catalunya doncs, que la gent pot participar-hi, no?
Sí, sí.
Des de l'ISCREP, des de l'IREL,
sí.
Per citar algú més proper a nosaltres, no? I ja tenen mitjans per fer-ho, si un vol treure una titulació o vol anar molt a fons sobre una temàtica concreta. Però el nostre és molts àmbits de la vida del cristià doncs, que vol sentir, no vol tenir tampoc l'obligació de l'exigència de presentar-se en un examen i en uns títols, bueno, doncs van escoltant temes, els professors també recomanen lectures, i jo crec que va molt bé perquè és com una... refrescar molts temes que alguns, o per altres, són temes completament nous, no? Potser doctrina social de l'Església va ser un tema molt nou per molts dels alumnes que hi van participar.
I recordin, sisplau, des de quin any funciona l'escola, també pels oients que és...
Sí, doncs ara ja fa...
És la primera vegada que ens senten a parlar.
Sí, ja estem cap al 9 any ja, sí, 9 curs, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, que ja estem a punt ja dels 10, o sigui que anem fent un petit recorregut.
Si és escola permanent, s'entén que una persona pot estar tota la vida formant-se.
Sí, evidentment. Eh? Sí, sí.
Perquè la temàtica, la inspiració del director i de l'equip de formadors...
Sí, sí, i del vicedirector, doncs que hi ha també... Sí, és la idea aquesta, no? No tindria sentit fer el curs bàsic sempre, no.
Clar, no,
perquè
clar.
El curs bàsic és introducció a l'Antic Testament, al Nou Testament, sí. A la litúrgia, l'acció social...
L'elemental.
I el credo, el bàsic. Llavors, això quan ja ho tens més o menys fet o recordat o refrescat, com ho vulguem dir, ja està, no? Llavors ja t'endinses altres temàtiques. El curs d'aprofundiment no és tant perquè anem a fer com una tesi doctoral sobre un tema, no, sinó aprofundim en altres temes que potser al curs bàsic només han pogut ser citats. I en canvi aquí no vol dir que anem a fer un gran treball d'investigació, no. És sobretot perquè podem treballar temes doncs, que fins ara no hauríem pogut fer, no? Pel temps que ens dona. Però l'idea és aquesta d'anar acompanyant les persones que ho desitgin.
Perquè la gent ho demana, ara que diu vostè que ho desitja, la gent ho demana de continuar la formació,
sí,
no?
Sí, jo dic, també, potser perquè mantenim un grup, que la gent ha fet amistat, que la gent té necessitat de compartir, perquè a vegades les parròquies es passa, no tens massa amb qui compartir segons quins temes, d'explicar, de trobar-te per resar junts, no? A part de l'Eucaristia, no? Però per resar junts, laudes, no? Per fer un matí de reflexió, d'estudi, de compartir amb altres persones d'altres zones del bisbat. I la gent, anem mantenint un grup bastant estable de gent.
Que bé.
Altres que es van afegint a partir dels cursos bàsics, i la veritat és que sí, i molts també ho diuen, no, l'any vinent no podré seguir perquè tenim tal situació familiar o tinc tal realitat, no? Però si no, voldria continuar. Altres, doncs, que han fet un tema que els agradava molt i no han continuat.
I gent que també venen atrets perquè els altres s'expliquen de...
Sí, també
això
és veritat.
Això també es dona, no?
També ve algú
i
dius, mira...
El boca a boca o orella a orella.
Sí, perquè sobretot que ningú s'espanti, perquè un quan diu, vaig a l'escola, ja un es pensa que ja comença a fer. I si hi ha gent ja mitjanament gran, dius, ui, jo ara no em poso un repte de... Altres sí, que no els hi faria res, però altres dius, jo ara m'he de passar un examen, doncs no... No em vull complicar ara, però altres coses tinc.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Antoni Elvira, director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent d'aquí del nostre Bisbat d'Urgell, per posar-nos al dia de què s'està fent aquest curs, com s'està fent, la gent, els professors, la temàtica, etc. Li agraïm moltíssim i fins una propera.
Moltes gràcies a vosaltres, doncs també perquè per mitjà... de la ràdio, doncs, donem a conèixer aquesta escola senzilla, però bé, que va donant el seu fruit.
Clar que sí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja a final del nostre programa i moment per a la secció preguntes que ens fem sobre. Tenim una altra pregunta sobre la Bíblia i volem que ens la contesti el nostre col·laborador assidu del programa, mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia i també és rector a la parròquia de Sant Esteve, Andorra la Vella, i arxiprest de les Valls d'Andorra. El tenim aquí, el saludem. Bona nit, mossèn Sàrries.
Bona nit.
Tantes vegades hem sentit i ens hem commogut amb el sacrifici d'Isaac. Expliqui'ns què és el sacrifici d'Isaac.
Començo. Mira, em faig la pregunta. Déu podia demanar a Abraham que li sacrifiqués el seu fill? No. Déu no podia ni devia demanar a Abraham el sacrifici del seu propi fill. Si llegim aquest text al peu de la lletra, ja li se'm regiraran les entranyes. No va de cap manera. El text ens dirà dues coses. La fidelitat d'Abraham a Déu, això sí, i que el Déu d'Abraham és un Déu de la vida i no és un Déu de morts. O diu, demana el sacrifici del fill. Ja, demana, però... Ja diu el text que era per posar a prova Abraham, no perquè la cosa anés per aquí. La força del relat està en l'èmfasi que fem de la fidelitat d'Abraham a Déu i en l'alt grau de sacrifici que està disposat a fer per Déu. Abraham és fill de Déu i encara que Déu li demani el sacrifici del seu propi fill, doncs farem el sacrifici del fill. El pensament d'Abraham, aquell Déu que li havia donat un fill a les seves belleses, si volia, li en podia donar un altre. Si no es perdia la promesa de Déu, ara llavors diu, és que demanar el sacrifici. No. El text és un rebuig total al costum cananeu de sacrificar els propis fills, especialment els primogènits, a la divinitat. Els cananeus ho feien molt. Diu, i el text de la Bíblia diu, no, nosaltres no hem de sacrificar els nostres fills a la divinitat. Contra aquest costum, l'autor de la Bíblia utilitza la història d'Abraham per demostrar que el Déu d'Israel és un Déu de vida i no un Déu de mort. Es reforça així la tradició israelita del respecte a la vida dels primogènits que seran rescatats. Text de l'Èxode, els primogènits no són sacrificats, són rescatats. Un parell de tòrtores, uns colomins, un cabrit, un corder... És a dir, seran consagrats a Déu, però no oferts en sacrifici. La tradició d'Israel era que al santuari s'oferia animals, no pas persones. En l'altar de sacrifici sacrificaven animals, no pas persones. Aquest text unifica dos principis teològics en un sol relat. El rebuig del Déu d'Israel als sacrificis humans la fidelitat que Déu demana als seus servents. Aquests dos elements queden unificats. Mirant des d'aquesta perspectiva, el relat del sacrifici d'Isaac per al seu caràcter de tragèdia, perd el seu caràcter de tragèdia i guanya la significació teològica. Precisament la lectura teològica del fet de portar els pares... A veure, dic-me, corregir-ho. La lectura teològica ha portat els pares de l'Església a veure la imatge de la passió de Jesús. Isaac puja portant-se la llenya cap a l'alt de la muntanya, Jesús puja portant la creu cap a dalt de la muntanya, cap al sacrifici. La diferència cabdal entre aquests dos textos serà, i això ho remarca molt els seus pares, que mentre Déu perdona la vida d'Isaac, no volia la mort dels primogènits, no va perdonar la vida del seu propi fill, que sí morir a la creu per salvar els homes. Ara, també hem de dir que la mort del seu fill a la creu és la glorificació del seu fill.
Clar.
És l'exaltació del seu fill. Llavors, si visitem el Calvari a Jerusalem, si visitem el Calvari, hi ha un mosaic del sacrifici d'Isaac i al costat hi ha l'altar de la crucifixió de Jesús. Aquell Isaac que Déu va perdonar és imatge del seu fill que Déu va deixar que morís per tots els homes.
Moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sàrries, per aquesta resposta. I l'esperem aquí, novament, en una altra ocasió. Esperem que sigui aviat.
El dia que vulguis.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
Gràcies.
I per avui donem per acabat Església d'Urgell. Serà un plaer per a nosaltres retrobar-los novament dijous vinent en la sintonia de Ràdio Estel i aquí al programa. Gràcies per haver-nos acompanyat. Cuidin molt la salut pròpia i la dels qui els envolten. Salutacions ben cordials i fins la setmana que ve, que els oferirem notícies i temes d'interès religiós i cultural de la diòcesi d'Urgell. Adéu-siau.